Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trio!
Bona tarda a tothom, benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, programa número 20. Un programa entrevistat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som el Valentí i la Sofia i serem els encarregats de conduir el programa d'avui.
Aquesta setmana els emprenedors del Mar Lluçó ens han visitat per explicar-nos com va la seva cooperativa.
És fantàstic, els escoltem...
Zona dels emprenedors.
Entrevistem els emprenedors de l'Escola Maria Usó. Tenim els representants de les dues cooperatives de sisè.
Bon dia. Com us dieu?
Jasmine.
Nasha.
Elia.
Lorena.
I sou de la cooperativa?
Six Fires.
I StarCop.
Per tant, tenim dues cooperatives que es diuen Six Fires i StarCop.
Quins productes elaboreu?
Els productes de Six Fires són... portallapis, tovallola per lavabo, calendari, aguantaclaus o tovallon.
I els de StarCop és un gos fet amb, o sigui, com un peluig d'un gos fet amb tovalloles i uns imants per la nevera. O...
I també tenim com un portallapis fet amb corxo i un marco fet amb càpsules de cafè. Hem fet servir diferents materials reciclables perquè sigui més interessant.
Com esteu organitzats?
Per grups.
I nosaltres, els de StarCop, també estem organitzats per grups.
Quin càrrec ocupeu dins de la cooperativa?
Publicitat.
Nosaltres també ocupem publicitat.
En quin moment del procés us trobeu?
Estem quasi elaborant els productes.
Bueno, nosaltres també estem com ells, elaborant els productes i acabant d'escollir tot.
Què és el que heu fet fins ara?
El que hem fet fins ara és elegir els productes.
En quin moment del procés us trobeu?
Pues estem, hem escollit els productes, hem anat a l'Ajuntament a agafar el NIF, hem escollit el nom de la cooperativa. Això ho hem fet Sixfire.
Doncs els de StarCop hem escollit els càrrecs, hem estat fent un email.
També hem escollit el logo, hem anat a buscar el NIF i hem escollit el nostre nom. Tot per votacions.
Què us queda per fer? Ens queda elaborar els productes i vendre'ls.
I a nosaltres ens queda acabar d'elaborar i preparar-ho tot per la venda.
És fàcil muntar una cooperativa?
No.
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 Creieu que el projecte d'emprenedoria és interessant?
Sí.
A mi em sembla divertit perquè és una manera divertida de col·laborar a tots els companys per una bona causa, perquè al fin i al cap ens anem de viatge amb els diners que guanyem.
Què és el que més us agrada del projecte?
Tot.
Doncs a nosaltres, sobretot, fer els productes amb tothom i veure doncs, que anem avançant a poc a poc.
I el que menys?
Ens agrada tot.
O sigui, no hi ha ninguna cosa que ens agradi menys.
A nosaltres igual, és que tot és divertit, tot t'ho passes bé. És una cosa que no et pot agradar. No és una cosa que no et pot agradar.
Doncs moltes gràcies i que tingueu molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Ha estat molt interessant tot el treball que estan fent. Espero que t'ho hagis apuntat, perquè l'any que ve ens tocarà fer-ho a nosaltres.
I tant, el programa d'avui dels alumnes de segon ens llegiran una poesia que de ben segur us farà reflexionar. Es diu Què passa? I està escrita per Marc Ganell.
Poesia Què passa? Autor Marc Granell.
Què passa que ara el riu ja no riu, la pluja no plou i el sol no somriu?
Què passa que ara l'hivern sembla estiu, la flor no fa olor, l'ocell no té niu?
Doncs passa que ara ningú ja no viu, sent la raó, sinó l'or rei al tiu.
La veritat és que m'ha agradat força. Ara us deixem amb els alumnes de sisè, que ens cuinaran un segon plat, una escalopa de vedella amb calçots arrebossats. Us deixem amb la Judit, la Luján, el Dawi i la Júlia.
Quina gana! Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
Avui explicarem una recepta de segon plat amb un acompanyament. Explicarem com fer escalopa de vedella amb calçots rebossats.
Escalopa, ingredients. 4 escalopes de vedella, 8 cullerades de pa ratllat, un ou, una cullerada de nata líquida, 3 cullerades d'oli d'oliva, 3 cullerades de mantega, pebre molt i sal.
Preparació. Batem l'ou amb la nata, salpebrem les escalopes i passem per l'ou batut i després pel pa ratllat, fins que quedin ben cobertes. En una paella posem la mantega i l'oli. Quan estigui calent, posem les escalopes 5 minuts per cada costat, afegint una mica més de sal.
Calçots rebossats. 8 calçots, 2 ous, farina, sal, oli i aigua.
Quan els calçots són prims, es tallen les arrels, es retira la primera fulla i la part verda. Quan són més gruixuts, s'han d'escaldar prèviament 3-4 minuts. Feu una pasta amb la farina, una mica d'aigua, la sal i els ous. Passeu-los per la pasta i fregiu-los en oli calent i abundant. Es serveixen amb salsa de calçots.
Dia de luz, festa de sol e o barquinho deslizando, macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz no barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai sair do desmaio o sol. Um beijo, barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaio o sol e o barquinho a deslizar.
Quines ganes de dinar! Crec que li diré als meus pares que m'ajudin a preparar-lo.
Va, que el temps se'ns tira a sobre. Ara toca escoltar les recomanacions de llibres de la Marta, que ens ha preparat.
Doncs endavant amb la secció de...
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Hola, doncs avui he portat dos llibres per recomanar-vos. Un és per nens i nenes de quart, cinquè i sisè segur. Es titula Ada Gott i el fantasma del raton i l'ha escrit Chris Riddle. L'Ada Gott potser la coneixeu perquè no és només la protagonista d'aquest llibre, sinó que és d'altres de la mateixa col·lecció, i és una nena especial perquè viu en un palau molt, molt extravagant. Mireu si és extravagant, que es diu Palacete Nebroso. Viu amb el seu pare, amb molts servents i amb mitja dotzena de fantasmes, com a mínim. Però l'Ada no té amics amb qui explorar tots els racons i raconets misteriosos de la seva casa, d'aquest palau tan gran. I un dia coneix a l'Ismael, que és el fantasma d'un ratolí que no té mai ni gana ni pot olorar menjar. I junts viuran moltes, moltes aventures per passadissos que estaven oblidats d'aquest palau nebroso. I l'altre és un llibre que no és una història d'aquestes que comencin i que acaben, és per anar mirant amb els pares i amb les mares. Es titula Què fan els grans durant el dia? I l'autora és la Virginie Morgan. Aquest llibre tracta d'això, cada dia al matí molts pares i mares i oncles i tietes i avis i àvies surten de casa i no els tornem a veure fins a la tarda o fins al vespre. I què fan durant el dia? La majoria van a treballar, cadascú la seva feina. Doncs en aquest llibre podem veure fins a 100 feines diferents amb uns dibuixos així estil vintage, com antics, molt bonics, i es va explicant el nom de l'ofici i amb un rem, dues línies, el que fan. Per exemple, en el món de les telenotícies de la tele, doncs tenim la presentadora, la reportera, un polític, un meteoròleg. Doncs cadascun d'aquests oficis ens van explicant a què es dediquen durant el dia. Està dividit en diferents àmbits, doncs què fan en el gimnàs, què fan en una botiga, què fan a telenotícies, en una llibreria, en una universitat... És un llibre per anar mirant i passar bones estones tots junts.
Moltes gràcies, Marta. Com sempre, les teves recomanacions han estat molt interessants.
Sense perdre el temps, us deixem amb el conte que han preparat els alumnes de quart, amb efectes especials. És el conte de la Caputxeta Vermella, que de ben segur molts coneixeu.
Hi havia una vegada.
La Caputxeta Vermella. Hi ha contes de tota mena, de bruixes i princeses, contes de por, de Nadal, contes fantàstics i d'amor, i contes en què surten tots els animals que poblen la Terra. Però quan algú pregunta quin és el conte més famós del món, la resposta sempre és la mateixa. El conte de la Caputxeta Vermella. I aquest és el conte que ara us explicarem.
Hi havia una vegada una nena coneguda per tothom, com la Caputxeta Vermella. Un dia, la seva mare li va demanar que fes el favor de portar un cistell amb uns quants pastissos i un pot de mel a la seva àvia, que vivia sola a l'altra banda del bosc.
Ves i no t'entretinguis per el camí, Caputxeta, i tampoc no parlis amb estranys. que ja saps que el bosc és un lloc molt perillós,
va advertir-li la mare. La caputxeta vermella va agafar el cistell i va endinsar-se al bosc fent saltironets i cantant una cançó.
Tra-la-la, tra-la-la.
De sobte, i com ens ho esperava, va sortir el llop feroig a la darrera d'un arbre enorme.
On vas, caputxeta?
Li va preguntar el llop.
Vaig a casa de l'àvia, que està malaltona, a portar-li aquest cistell amb uns quants pastissos i un pot de mel,
va contestar la caputxeta.
Doncs, si tens pressa, jo agafaria aquest camí que t'hi porta directe. Ja veuràs com hi arribaràs abans.
Va enganyar-la el llop. La caputxeta se'n va anar ben convençuda que el camí li havia dit el llop era el més ràpid. Quan la va perdre de vista, el llop va agafar una drecera que coneixia i va arribar de seguida a casa de l'àvia. Va trucar a la porta i una veu molt delicada va contestar des de dins la casa.
Qui hi ha?
Àvia, sóc la caputxeta, que us porto pastissos i un pot de mel,
va contestar el llop fent veure que era la caputxeta.
Passa, passa, filla, passa, que la porta està oberta.
El llop va entrar dins la casa, va abalançar-se contra la velleta i se la va empassar sense mastegar. Després es va ficar al llit i va esperar que arribés la innocent caputxeta vermella. Al cap d'una estona, la caputxeta truca a la porta.
Qui hi ha?
Va preguntar el llop, afinant la veu per fer-la com la de l'àvia.
Àvia, sóc la caputxeta vermella i us porto pastissos i un pot de mel,
va contestar la caputxeta.
Passa, filla, passa, que la porta és oberta.
La caputxeta vermella va entrar a la casa i es va acostar al llit on l'esperava el llop tapat fins al nas amb els llençols. Però la caputxeta se la va quedar mirant com si no la reconegués i de sobte va dir...
Àvia, quines orelles més grosses que tens?
Són per sentir-te més bé.
Àvia, quins ulls més grossos que tens?
Són per veure't més bé.
Àvia, quines dents més grosses que tens?
Són per menjar-te més bé.
I en dir aquestes paraules, el llop es va balançar-se contra la caputxeta vermella i se la van passar de cop. Fart i amb la panxa plena, el llop va tornar a ficar-se al llit i es va posar a dormir. I arronca com un tro. Roncava tan fort que un caçador que passava per allà a la vora va sentir els roncs i es va estranyar que la dolça àvia que vivia en aquella caseta pogués fer aquell soroll. Així doncs, va decidir entrar-hi. Va acostar-se al llit i va descobrir el llop.
Però si és el llop! Mira com té plena la panxa. Segur que s'ha menjat l'àvia i ara dorm mentre fa la digestió,
va dir el caçador en veu alta.
Potser encara sóc a temps de salvar-la.
I sense pensar-s'ho, dues vegades, el caçador va agafar un ganivet i va obrir la panxa del llop. I ja us ho podeu imaginar. De dintre de la panxa van sortir-ne la caputxeta vermella primer i al cap d'un moment l'àvia. Aleshores van agafar unes quantes pedres grosses del jardí i van omplir la panxa del llop. Al cap d'una estona el llop es va despertar. La panxa li pesava moltíssim i tenia una set brutal. Així doncs, va sortir de la casa i va caminar com va poder fins a una bassa per fer-hi un bon glob d'aigua. Però va dir aquí que les pedres li pesaven tant que hi va caure i es va enfonsar sota l'aigua per sempre més. Després d'aquí tan surt, la caputxeta vermella va prometre als seus pares i la seva àvia que fins que no fos gran no parlaria mai més amb estranys i que sempre, sempre travessaria el bosc molt de pressa amb la seva bicicleta
i sense entretenir-se ni per collir floretes.
Fi!
Un cop acabat el conte, us deixem amb l'entrevista que han preparat els nostres companys de quart, el Jordi Morales. És una entrevista molt interessant. Quan ens va visitar, vam poder-li fer moltes preguntes i ens va impactar molt tot el que ens va dir.
Som a l'Autaro, la Jana, el Daniel i la Martina Puello i estem a l'estudi de ràdio de l'escola Miquel Utrillo, a punt d'entrevistar el Jordi Morales, un campió paralímpic que pateix espina bífida, cosa que no l'ha impedit poder competir en tennis taula. Va néixer l'any 1985 a Esparreguera i ha participat en diversos Jocs Paralímpics on ha guanyat diverses medalles.
Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Ens han comentat que pateixes espina bífida. Ens podries explicar breument què és i si és difícil conviure amb ella?
Doncs és una discapacitat de naixement que ve de l'esquena, de la columna vertebral, que hi ha una vèrtebra que queda oberta en lloc de tancar-se. Llavors això provoca diverses malformacions a les cames i doncs fa que doncs, quan camino doncs em balancegi, tingui doncs, molts problemes d'equilibri i bàsicament doncs, això és el que principalment doncs, provoca. I si és difícil conviure amb ella? Bueno, la veritat és que en la societat hi ha moltes barreres, sabeu que moltes vegades les persones amb discapacitat estan una miqueta oblidades, no es pensa gaire amb ells, i llavors doncs, costa adaptar-se perquè doncs, jo tinc problemes doncs, per poder pujar escales, doncs, segons quins llocs doncs, potser tinc dificultat per accedir-hi. Hi ha vegades i cada cop més que ho estan adaptant, però hi ha moltes altres vegades doncs, que no ho adapten. Llavors aquestes són les dificultats amb les que sobretot doncs, et vas trobant, però bueno, que al final doncs, intentes superar-les.
Alguna vegada s'han rigut de tu per la teva discapacitat?
Quan era petit, sí. Vaig tenir algun company doncs, que bueno, doncs, es reien de mi, però vaja, no, per mi no va ser mai res preocupant, perquè jo al final jo el que els deia és, mireu, jo camino diferent a vosaltres. No camino ni pitjor ni millor. Jo camino diferent. Fins i tot una mica de comentar, bueno, a veure si algú és capaç de caminar com jo. I ningú caminava com jo. Estava clar, tothom, jo era únic, amb això era diferent. I després, perquè jo al final feia les mateixes coses que feien tots els meus companys. Jo anava a les excursions, potser arribava més tard, arribava al meu ritme, però jo les feia igual. I anava a les colònies, jo anava a classe, estudiava, i després doncs, tenia la gran capacitat de poder practicar un esport i a més doncs, practicar-lo molt bé.
Quan vas començar a jugar a tenis taula?
A tenis taula vaig començar a jugar-hi amb 6 anys. Era un esport que a la meva escola el practicaven molts nens, molts companys, i doncs em vaig apuntar al club tenis taula Esparreguera, i com que era un esport que jo doncs, podia jugar-hi bé, que la meva limitació no afectava molt, que podia jugar contra nens que no tenien cap tipus de discapacitat, doncs em va agradar, vaig continuar, i mira, 24 anys després encara continuo jugant.
Com et sents quan participes als Jocs Paralímpics?
Home, et sents molt bé. La veritat és que és una experiència inoblidable perquè bueno, nosaltres som al món paralímpic, som bastant desconeguts i en allà doncs, tens un reconeixement de la gent molt gran, una implicació molt gran. És l'única vegada en què vas a competir i tens un estadi ple. En els Jocs de Rio hi havia 5-6 mil persones sempre doncs, allà, i els mitjans de comunicació també doncs, surt més per tots ells, per les teles, pels diaris, etc. I home, realment és un privilegi molt gran poder participar en Jocs Paralímpics.
Com superes les batalles perdudes?
És complicat, no és fàcil, perquè tu entrenes molt, perquè doncs, t'esforces i això no et garanteix l'èxit i el guanyar. A vegades també has d'assumir doncs, que has de perdre. Però al final, quan per qualsevol cosa ho has intentat al màxim, t'has esforçat, t'has preparat i has lluitat, aquesta satisfacció és molt gran ja. Després el resultat pot sortir o no pot sortir. I sempre penses doncs, que he de continuar, que he de continuar entrenant, he de continuar esforçant-me, perquè potser ara doncs, no he tingut tota la sort que em feia falta per guanyar, però que més endavant en una altra competició sí que la puc acabar tenint.
Quantes medalles has aconseguit?
Medalles olímpiques n'he aconseguit dues. La primera va ser el 2004, en els Jocs d'Atenes, que vaig aconseguir una medalla de bronze en individual, i l'altra en els Jocs de Londres, a Londres, el 2012, que aquesta va ser de plata, que va ser per equips. I després doncs, he quedat dues vegades campió del món per equips, una vegada subcampió del món individual i cinc vegades campió d'Europa. Tot això des de l'any 1999, que va ser quan vaig començar a competir internacionalment.
Entrenes moltes hores?
Doncs bastantes, i menys de les que voldria encara, perquè nosaltres ho compaginem sempre amb alguna feina, amb treballar, llavors no podem dedicar-nos exclusivament només a entrenar. Però normalment entreno una sessió al dia, això vol dir 2-3 hores cada dia, i, per exemple, l'any passat, en veritat va ser aquest any, per preparar els Jocs, que van ser el mes de setembre, vaig estar entrenant matí i tarda, cada dia, de dilluns a dissabte. Feia unes 5-6 hores cada dia. O sigui que al final, al cap de la setmana, eren unes 25 hores setmanals.
Creus que es valoren prou les persones que participen als Jocs Paralímpics?
No es valoren prou, perquè el mèrit que té és molt gran, com a mínim igual que els esportistes olímpics, i estem a anys llum del reconeixement que tenen esportistes olímpics, des de mitjans de comunicació, no? que són reconeguts, no som reconeguts, a mitjans econòmics, les ajudes que els donen ells no són les mateixes que ens donen nosaltres, i en general a tot, ells són molt més populars i nosaltres doncs, som molt desconeguts, només apareixem una miqueta quan hi ha els Jocs, una setmana, dues, però nosaltres estem els altres 4 anys també entrenant molt i competint i no sortim en cap mitjà. I nosaltres ens entrenem igual, ens preparem igual que els esportistes olímpics, encara a sobre doncs, amb la limitació física afegida, per tant encara ens costa més, i això doncs, no se'ns valora ni se'ns reconeix.
Quan vas començar amb l'empresa Activa't, què hi feu?
Mira, l'associació Activa't fa 6 anys que la vam crear, perquè nosaltres el que volíem era dues coses. Una, que qualsevol persona amb discapacitat pogués fer activitat física o esport. Les estadístiques diuen que poca gent amb discapacitat doncs, en practica, però perquè ells creuen que no poden practicar-lo. Llavors nosaltres el que els animem és a poder fer-ho. Els hi traiem totes les barreres i els acompanyem doncs, a fer activitats, sobretot a l'aire lliure. Pues, piragüisme, vela, hípica, pàdel, tot el que sigui una miqueta pues, en un entorn així a l'aire lliure, en entorn natural, etc. I després una altra activitat que fem és de sensibilització. Nosaltres sabem que a la societat doncs, hi ha aquestes barreres, sobretot molt psicològiques, de que creiem que les persones amb discapacitat doncs, són persones que a vegades no poden fer coses, etc. I no sabem veure tot el que poden fer, totes les capacitats que en tenen moltes. Llavors nosaltres el que volem és que la gent jove, com vosaltres, doncs ja des de petits, tingueu la idea de que sí que poden fer moltes coses, podem fer moltes coses i que tenim moltíssimes capacitats. Llavors anem a fer una activitat als centres educatius, a les escoles, en el qual fem una explicació dels valors, de l'esport paralímpic, de les capacitats, etc. I després donem l'oportunitat de provar 5 esports diferents. 5 esports en el qual hi ha diferents tipus de limitacions, per tant, diferents capacitats. Des de fer bàsquet amb una cadira de rodes, a fer un atletisme invidents, no? O sigui, amb els ulls totalment tapats, a, doncs, a altres esports més. Aquest, una miqueta són les dues funcions que fem dins d'Activa't.
I per acabar, digues un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Allà, amb un llibre, jo sóc molt amant de tot el que són biografies d'esportistes. Des de la Rafa Nadal, la Carolina Marín, que la coneixeu, no? Que ara va ser campiona olímpica en bàdminton. Doncs, bueno, a mi m'inspiren molt perquè em veig reflectit i n'aprenc molt. Llavors, qualsevol biografia de qualsevol esportista jo crec que és bona. Andrea Gassi fa molts anys, Lance Armstrong abans que tingués tots els problemes de dopatge. Totes aquestes biografies són coses, bueno, són que m'han inspirat molt. Una pel·lícula, n'hi ha moltes i de molts gèneres, però jo crec que tractant el nostre tema em va marcar molt de petit quan vaig veure la pel·lícula Forrest Gump. No sé si l'heu vist, però la pel·lícula Forrest Gump, bueno, és, jo crec que es veu molt, no?, el tema de la superació, l'esforç. A més, casualment, quin esport surt en Forrest Gump? El ping-pong, no? Vull dir que sembla molt adequada, molt propera a mi. I una cançó, a mi m'agrada molt la Celine Dion, no sé si la coneixereu.
No.
Heu vist la pel·lícula de Titanic?
No.
No? Bueno,
doncs un company que es diu Guillem, sí.
Jo sí, també.
Doncs és la que va fer la cançó principal de Titanic, llavors bueno, qualsevol cançó de la Celine Dion a mi m'agrada molt.
Fins aquí l'entrevista a Jordi Morales. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a tots vosaltres. Thank you.
En aquest programa, com a novetat, els alumnes de tercer ens informen sobre quines són les activitats que realitzarem en diferents cursos pel mes de maig, per tal que ens anem preparant.
Tot seguit, un recull de les activitats, sortides i
excursions del mes de maig.
El 3 de maig els alumnes de 5è faran la visita de la Barcelona medieval.
El 4 de maig sortida de primer a la jardineria a Borda.
El 5 de maig els alumnes de segon aniran a la jardineria a Borda.
El 4 i 5 de maig els alumnes de 6è faran les proves de competències bàsiques.
El 10 de maig, sortida de P3 a la granja Can Rigol de Begues.
El 15 de maig, els alumnes de quart participaran a les mini-olimpiades de Vilanova.
El 18 de maig, taller de música de Sitges als alumnes de segon, i el mateix dia, taller de música i cinema pels nens de tercer.
El 19 de maig, sortida de P4 a l'Aquari. El mateix dia, els alumnes de quart participaran a l'aplec sardinista i infantil.
El 22, el 23 i el 24 de maig, els alumnes de tercer i de quart aniran de colònies.
Finalment, el 29, 30, 31, els alumnes de sisè marxaran 3 dies de colònies.
Fins aquí l'agenda del mes de maig.
Us ha semblat? Quantes activitats que ens queden encara per fer? I això que queda poc per acabar el curs.
Tens raó. Igual que el mes passat, els alumnes de 5è ens explicaran notícies curioses que ens deixaran molt sorpresos.
Notícia curiosa.
Bona tarda, ens trobem aquí un altre cop amb els companys de 5è que anem a fer la secció de les nostres notícies estranyes o friquis, com ens agrada dir-li nosaltres. Comencem amb una notícia trobada per el senyor Jan Jornet de la classe de 5è. Jan, com vulguis, endavant.
Vale. Un maquinista abandona un tren al mig trajecte i deixa plantats 110 passatgers a Palència. Incident en el trajecte d'un tren que feia el recorregut entre Santander i Madrid. El maquinista va manifestar que havia acabat la seva jornada laboral i se'n va anar deixant abandonats a mig camí els 110 passatgers que viatjaven a bord del tren, en concret a l'estació d'Osorno, a Palència, on es van estar més de 2 hores. El tren va sortir a les 7 de la tarda de Santander i havia d'arribar a Madrid a les 11. Però quan va arribar a Osorno, cap a les 9 i quart, el conductor va parar el tren i va dir que no podia continuar perquè havia acabat la seva jornada laboral. Segons han explicat diversos passatgers a Diario Montañés, en un primer moment se'ls va dir per megafonia que el tren s'havia aturat per problemes tècnics. Un quart d'hora després, però, un altre missatge a megafonia assegurava que el maquinista havia decidit aturar el tren perquè havia acabat la seva jornada laboral i no volia arriscar-se a tenir un accident per excés d'hores. les portes del tren, però van continuar tancades fins que van arribar a l'estació de la Guàrdia Civil i el revisor. Asseguren que va trigar més d'una hora a aparèixer. Va ser aleshores quan se'ls va informar la Renfe que habilitaria un servei d'autobusos per continuar el trajecte, un servei que també els va fer esperar. Fins a les 11, la companyia no va trobar vehicles disponibles per traslladar els passatgers cap a Palència, Valladolid i Madrid.
Vés a saber, Jan, si aquí a Barcelona no passa coses similars, eh?
Ja.
Moltes vegades està el tren aturat i jo tinc les meves sospites.
Jo també.
Val. Continuem amb una altra notícia. Aquest és una mica més estrany encara, que ens parlarà el Joan Marc, també de la classe 5è.
Viure 18 anys amb unes tisores a l'estómac. Són coses que no es poden explicar des de la lògica. Ara penseu, com una persona pot haver portat unes tisores a l'estómac durant 18 anys? Alguns us pensareu que com és possible fer la digestió. Però la causa van ser uns metges que van oblidar les tisores a l'estómac d'un pacient vietnamita, o sigui, de Vietnam. Ell mai havia sentit molèsties fins fa un mes. A causa d'un accident de tràfic, li van fer una radiografia i aleshores li van veure. L'operació va durar 3 hores i li van extreure unes tisores de 15 centímetres de llarg. Com és possible que passi això al segle XXI?
Uau, uau, uau. O sigui, vigilem si mai ens han d'operar, eh? Després val la pena que ens fem una radiografia, no, Joan Marc?
Doncs sí.
Fes-te mirar, eh? Que no et passi mai res. Continuem amb la Queralt. Continuem amb la Queralt, amb una notícia també un tant estranya.
Una mujer demanda a Zara por encontrarse un ratón cosido a su vestido. Una joven de 24 años de Nueva York interpone una denuncia al hallar a un roedor de 5 centímetros entre las costuras de su prenda. Cuando compró su vestido en una sucursal de Zara en Connecticut, nunca imaginó lo que encontraría en el interior de la prenda. Un ratón cosido en el dobladillo. La mujer, según señala The New York Post, percibió un fuerte olor cuando utilizó la prenda por primera vez y más tarde, ese mismo día, notó algo que rozaba su pierna. Pensó que era un hilo y lo jaló, pero entonces notó que estaba jalando también un bulto. Fiesel, sin embargo, ha incluido varias fotografías como evidencia de lo sucedido, además de que su piel muestra erupciones que dice los médicos han diagnosticado como una enfermedad originada por los roedores.
No m'ho puc creure. Queralt, t'imagines que et passarà una cosa similar?
No.
No ens ho podem imaginar, no? Què faríem?
No sé.
Home, jo a vegades sento olors estranyes per la classe, eh? No sigui que algú porti alguna cosa cosida a la roba i no ens haguem adonat. No, esperem que no. Avui tenim a la Valèria amb una notícia feta en anglès, d'acord? Bueno, feta, no, l'hem trobat per internet i la Valèria ens explicarà de què va. So, Valeria, what you want?
Do you like burgers? In Africa, there are lots of flies, so they decided to make fly hamburgers to take profit of their protein. Each burger contains 500,000 flies. It has 7 times the proteins of a normal burger. If you go to Africa, try it with cheese. Bye!
Wow. En serio? Una hamburguesa de mosques?
Sí.
Això cada vegada es complica més la situació, eh? Cada vegada estem més friquis, em sembla a mi, eh? Hamburguesa de mosques no havia sentit mai en la vida. O sigui, us imagineu quina quantitat de mosques, de fet ho diu la notícia, no? Quina quantitat de mosques necessitem per fer una hamburguesa feta de mosques?
500.000.
500.000 mosques, això són moltes mosques, eh? Algú s'atreviria a provar-la? Jan, quan tinguis molta gana... Si algú va a Àfrica, ens en portarà alguna, sisplau?
Clar.
Molt bé, doncs fins aquí les notícies friquis d'aquest programa. Bona tarda.
notícia curiosa.
M'ha passat el programa volant, però avui ja hem acabat. Doncs ens tornarem a trobar d'aquí un mes, amb més seccions i més sorpreses.
Us deixem amb la cançó del mes, que aquest cop l'ha escollit l'Agnès.
Doncs la cançó que m'agrada es diu Plans de Mar, del Joan Manuel Serrat, però en concret m'agrada la versió que la cante amb la Sílvia Pérez Cruz.
Bressol de vida, camins de somnis, pont de cultures. Ai, qui ho diria, estat al mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar.
Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida. I ai, què ho diria sense amor? Mireu-lo fet una claveguera ferit d'amor.
Són els savis i els pomerosos que s'anomenen. Ai, qui ho diria, conservadors? Mireu-lo fet d'una claveguera ferit d'amor. Jo que volia que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el firmament. I serem nosaltres, ai, qui ho diria, els qui t'enterrem.